La xifra de persones sense llar ateses per la Fundació Arrels va créixer un 22% l'any passat. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La xifra de persones que dormen al carrer i que necessiten ajuda de les entitats socials no para de créixer. L'any 2022 més de 3.000 persones van ser ateses per la Fundació Arrels i d'aquestes a un 45% se'ls va donar ajuda per primera vegada. Per a Joventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
L'esperança que trobem, però, en aquestes dades és que l'entitat també ha donat allotjament estable a 268 persones, la majoria de les quals s'han allotjat a pisos.
De fet, l'accés a l'allotjament s'ha incrementat respecte a l'any 2021 i en total una trentena de persones han començat a viure en un habitatge per primera vegada. També fins a 2.400 han fet ús del centre obert que té l'entitat a Barcelona.
D'aquest informe que ha fet avui la Fundació Arrels en parlarem tot just començar aquest informatiu amb Ferran Busquets, que és el director de l'entitat. I la problemàtica de l'habitatge social centrarà bona part de l'Estel migdia d'avui, després que la Fundació Habitat 3 hagi alertat que amb l'actual escalada de preus s'està posant encara més difícil la viabilitat de projectes que permetin fer obra nova i destinar-la a usos socials, i han demanat un pacte entre Estat i Generalitat per aconseguir 200 habitatges.
L'Estat va dir que volia activar 20.000 milions per destinar una part a habitatge. Per tant, això és una cosa molt positiva, que ara necessitem que aquests recursos, la Generalitat i l'Estat, es posin d'acord.
Són declaracions del director general d'Habitat 3, Xavier Mauria, a Ràdio Estel aquest matí. I mentrestant, els partits polítics continuen sense posar-se d'acord per tirar endavant uns pressupostos que podrien frenar tot això. La reunió d'aquest matí entre el govern i el Partit Socialista de Catalunya per pactar els comptes de l'any 2023 ha acabat amb pocs avenços tangibles i les dues parts emplacen a seguir negociant els propers dies.
Demà es preveu que es tornin a reunir, però sense que es tanqui cap acord definitiu. A hores d'ara, el govern segueix sense voler acceptar l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Hard Rock, dos projectes que el PSC exigeix per tancar un acord.
El govern ha d'entendre que, clar, si no accepta mesures, doncs, evidentment, s'ha de continuar treballant, no?
I en la plana local a Barcelona, avui ha començat una prova pilot a diferents mercats on s'hi ha instal·lat caixers automàtics per fer front al tancament d'oficines bancàries.
Gent que tingui que pagar una comissió, això és el que no veiem bé.
Hi ha altres llocs que es podria posar també caixers d'aquests, perquè ja que no hi ha caixes físiques, per almenys que hi hagi més caixers, per més que res per la gent gran.
Si aquesta prova pilot funciona, la idea és estendre els caixers automàtics a la resta de mercats de la ciutat.
L'Ajuntament també instal·larà 11 caixers automàtics més al metro de Barcelona i doblaran els terminals dels quioscos de premsa, arribant a més de 125.
I pel que fa als esports, aquesta nit el Barça torna a jugar a la Copa del Rei i ho fa contra l'Intercity d'Alacant. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Els de Xavi miraran de deixar enrere l'empat de dissabte al derbi català i hauran de donar-ho tot si volen ser el bombo dels vuitens de final de dissabte. L'eliminatòria d'avui és de partit únic.
I pel que fa al bàsquet, el Manresa visita la pista de l'Obradoiro amb la mirada posada a la classificació.
Sí, perquè una derrota els podria situar en zona de descens. Tot i així, els vermells venen de guanyar el Girona a Fontejau i tenen ganes de seguir escalant a l'ACB.
I per tancar l'informatiu, com sempre, parlarem de cultura. Avui, a 7:45 del vespre, l'Orfeo Català ofereix el tradicional concert de Nadales a la plaça del Rei de Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Un any més, l'Orfeó, acompanyat dels cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies de l'entitat, se sumen a la celebració de Nadal. A banda, avui a Cultura també descobrirem la iniciativa del Tortell Solidari de la pastisseria Bobó, que es destina al programa Hospital Amic de Sant Joan de Déu.
Aquest programa el que fa és una humanització, no?, que porta a terme la millora de l'experiència hospitalària dels pacients i les seves famílies, perquè, clar, al final els nens han de ser nens, no?, independentment d'on es trobi.
Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans fem, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica que ens apropa, com cada dia, el Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. A poc s'han anat aixecant les boires que aquest matí afectaven nombroses comarques de l'interior i del prelitoral, però les comarques del Pla de Lleida Aquesta boira encara està present, o si més no s'ha aixecat en forma de núvols baixos, però vaja, fa que aquí l'ambient sigui més serat. En canvi, la resta del país, un ambient força assolellat i amb unes temperatures inferiors a les d'ahir, però que es mouen entre els 12 i els 15 graus, per tant, temperatures normals per l'època de l'any. De cara demà, un temps idèntic al d'avui. Boires una miqueta més persistents i també una nit de Reis que serà freda a tot Catalunya, amb glaçades que afectaran el Pirineu, també les comarques de l'interior i punts del perlitoral. La jornada de Reis amb sol, però amb boires a les comarques de l'interior, i aquesta situació meteorològica ens acompanyarà com a mínim 3 o 4 dies més.
Que passen de les dues del migdia. Ara sí, ens posem en marxa. Més de 3.000 persones sense llar van ser ateses per la Fundació Arrels durant l'any passat. La xifra és un 22% més elevada que la de l'any 2021. I si desgranem més les dades, preocupa que d'aquestes 3.000 persones gairebé la meitat van ser ateses per primera vegada, Pere.
La majoria d'aquestes persones han estat ateses perquè els voluntaris de la Fundació Arrels han anat directament al carrer a cobrir les necessitats del sense llar, i la resta dels usuaris han anat a peu, però pel seu propi peu, a cercar els serveis que ofereix l'entitat, com el d'allotjament, higiene o guarda-roba. A més, els voluntaris han acompanyat en la mora 43 persones sense llar.
D'altra banda, fins a 2.400 persones han passat pel centre obert d'Arrels. Són persones que necessitaven un lloc on resguardar-se durant el dia, fer ús dels serveis bàsics o bé rebre assessorament. Aquesta xifra representa un 29% més de persones que durant l'any anterior, per tant, que durant l'any 2021. I per conèixer a fons la realitat d'aquesta Fundació Arrels i per analitzar i valorar aquestes dades, podem saludar aquesta hora en directe el seu director, el director de la Fundació Arrels, el senyor Ferran Busquets. Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, tot i que aquestes dades, ho comentàvem, són provisionals, fins al mes de març no publicareu la memòria completa. Quina valoració en feu d'aquest balanç, així, en línies generals?
Bueno, són provisionals, però la veritat és que són bastant aproximades a la realitat, finalment. Bueno, el nostre balanç d'això, bàsicament, és que nosaltres, com hem dit, hem intentat arribar a més gent, no? Vull dir, obrir un centre obert, amb més hores a tot el dia de l'any i aquestes llars, però la que les persones ateses vagin creixent amb el temps, doncs és preocupant, diguem, no? Perquè això vol dir que la realitat és cargada, doncs, més complexa. Mm-hmm.
Comentaves abans d'aquest centre obert, un centre obert que ha crescut també el nombre de persones ateses en 2.400. Quina feina s'hi fa en aquest centre?
Bueno, en aquest centre el que es fa és, bàsicament, estar amb les persones, orientar-les i fer sobretot espais de dutxa i d'higiene, i sobretot que sigui una espècie de camp base per a aquestes persones que puguin, doncs, reposar una mica de la cruesa que significa viure al carrer. Mm-hmm.
Per tant, no sé si us heu trobat en què ara és més gent la que acudeix a vosaltres i no vosaltres a ells. És a dir, abans els voluntaris, no? O sempre els voluntaris d'Arrels van a cercar aquestes persones sense llar. Si us heu trobat que ara cada cop més la gent ve a buscar els vostres serveis.
Bé, el fet precisament de que el número de persones vos vagi incrementant, el que ens fa veure és que, bueno, que la gent ve més sovint. Clar, que relaciona aquesta arribada de més persones al nostre centre amb l'increment de persones que van al carrer no seria precís. Nosaltres ens basem més per això amb els censos que fem, però sí que ens trobem que la xifra sempre és desbordant, no? I aquest és un problema que complica molt la feina diària de sobretot els professionals que estan al peu del canó, no? I és el fet de que, que la capacitat que tenim de donar resposta és molt inferior al problema que hi ha. Mm-hmm.
A què atribuïu aquesta crescuda? Vosaltres que coneixeu la realitat a peu de carrer, heu vist que ha canviat molt el perfil de persones ateses?
Ha crescut molt, sobretot perquè l'any passat també era un any de pandèmia, diguem, encara. O sigui, l'any passat, el 21, perdó, encara estàvem arrossegant una miqueta la pandèmia, i després el que ha canviat també és que, bueno, si hi ha crisis, com sempre que hi ha una crisi del 2008, la crisi del 2008, la crisi de la pandèmia o ara aquesta crisi inflacionària que estem tenint, tot el que fa que l'economia, el que fa la gent, generar més pobresa, i tot el que faci generar més pobresa farà que hi hagi més gent dormint al carrer. Per tant, és una situació que si no aconseguim reconduir, doncs és molt difícil que siguem optimistes.
Vosaltres què proposeu per conduir aquesta situació? Creieu que s'està fent prou des de les administracions per combatre aquest sensellarisme?
Des de les administracions no s'està fent prou. Que no s'estigui fent prou no vol dir que no estiguin fent res ni que siguin fent poc. El que es vol dir és que la responsabilitat no deixa de ser doncs, de l'administració i hi ha molta gent que està dormint al carrer. Llavors hi ha moltes eines que s'han de ficar en pràctica per solucionar això. No? En el cas de persones d'altres països pot facilitar aquesta integració. En el cas de persones que tinguin dret a augmentar la capacitat de donar drets, i sobretot l'aposta clara per un habitatge que fa temps que estem totalment fora de lloc, diguem, no?
Quants habitatges calculen que caldria, més o menys, per poder fer front a tota aquesta problemàtica?
Bueno, clar, una cosa és la problemàtica de les persones que dormen al carrer, que en aquest cas podríem dir que caldria més o menys un percentatge important de les persones que estan dormint al carrer, i l'altra és el problema d'habitatge a nivell català, que bueno, la previsió de poder tenir una resposta interessant, per dir-ho així, és a molt llarg termini, i això és un problema.
En aquest informe, quan heu presentat d'aquestes dades, destacàveu també, no, la gran tasca que s'ha fet de l'acompanyament ciutadà per donar ajuda a totes aquestes persones.
Sí, nosaltres una de les xifres que ens agrada és que, bueno, que pensem que és una bona notícia malgrat la situació, és que hem rebut més de 2.500 trucades de ciutadans preguntant-nos sobre i plantejant-nos dubtes sobre la realitat de les persones que estan dormint al carrer. Això és una bona notícia perquè vol dir que la gent està interessada en resoldre aquest problema, però que és una mala notícia, evidentment, que s'hagin de preocupar d'una realitat que és molt difícil de resoldre a curt termini si fem el que estem fent ara.
Ferran Busquets, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Migdia per valorar-nos doncs, aquestes dades, aquestes 3.000 persones que ha atès la Fundació Arrels durant l'any 2022. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
De fet, ens ho comentava Ferran Busquets, la falta d'habitatge social és un tema estancat de fa anys, i avui també la Fundació Habitat 3 ha alertat que amb l'actual escalada de preus i la pujada dels tipus d'interès s'està posant encara més difícil la viabilitat de rehabilitar edificis i la promoció d'obra nova per destinar-la precisament a aquests usos socials, Pere.
Sí, una situació que empitjoraria el dèficit estructural d'habitatges socials que ja hi ha a Catalunya, tenint en compte que actualment està per sota del 2%, mentre que la mitjana europea se situa en el 15%. En una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, el director general de la Fundació Habitat 3, Xavier Mauri, ha explicat que necessiten que l'Estat i la Generalitat es posin d'acord per poder disposar de préstecs Next Generation.
L'Estat va dir que volia activar 20.000 milions per destinar una part a habitatge. Per tant, això és una cosa molt positiva, que ara necessitem que aquests recursos la Generalitat i l'Estat es posin d'acord perquè puguin arribar per ser préstecs. No estem demanant subvencions, estem demanant préstecs que ens permetrien, en el cas nostre, poder reactivar més de 200 habitatges.
D'altra banda, Mauri també ha destacat que arran de la crisi d'Ucraïna i d'altres situacions, els preus d'alguns materials de construcció han augmentat entre un 20 i un 30%, i això ha provocat que projectes d'obra nova que estaven en construcció s'aturin perquè no es poden pagar.
Mentrestant, el que es podria desencallar aviat és la futura llei de l'habitatge, que torni a regular el preu màxim dels lloguers, després que el PSOE i Unides Podem hagin acostat posicions per aprovar-la ben aviat.
Tot i que els dos grups que formen el govern espanyol s'han anat reunint periòdicament, fins ara les posicions estaven enrocades. Per accelerar l'aprovació de la llei, els socialistes han convocat la Comissió d'Habitatge al Congrés a finals de mes per poder tancar un redactat i debatre les esmenes, segons llegim el diari Ara. El principal escull en les negociacions és el punt que afecta la regulació dels preus al lloguer. Per ara, el text redactat no agrada ni als partits polítics que li hauran de donar suport, com Esquerra i Bildu, ni tampoc a les entitats en defensa de l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Obrim ara la plana política perquè la reunió del govern amb el Partit Socialista per avançar en la negociació dels pressupostos catalans per a l'any 2023 ha acabat sense cap acord tancat ni tampoc sense cap previsió de cara a demà, quan hi haurà una nova reunió tècnica entre les dues formacions, la del govern, Esquerra Republicana, i la del Partit Socialista. L'ha seguit la Judit Casellas des del Parlament. Bona tarda.
Bona tarda. La reunió ha durat gairebé una hora i mitja i ha estat tècnica, sense que hi hagi hagut cap avenç notable i sense que s'hagi entrat a negociar temes com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Hard Rock, que a hores d'ara encallen part de l'entesa. Des del govern es limiten a dir que la negociació s'està accelerant, mentre des del PSC veuen difícil una entesa aquesta mateixa setmana. La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, avisa de nou que votaran en contra dels pressupostos si el govern es presenta sense haver tancat un acord amb el seu partit.
I si es presenta un projecte de llei sense acordar-lo amb el PSC, evidentment nosaltres serem contraris a aquest projecte. Per molt que pugui haver-hi coincidències, és obvi, hi ha coincidències amb Esquerra, en alguns casos sí, però hi ha moltes discrepàncies també. Clar, si només acceptem les coincidències, doncs és obvi que el que volen és una adhesió i no una negociació, i nosaltres volem negociar el pressupost.
Demà hi ha una nova trobada, però fons de la negociació veuen gairebé inviable que s'hi acabi tancant un acord, tant perquè encara s'han de concretar alguns serrells sobre quants diners destinar a cada mesura, com també perquè es mantenen les discrepàncies polítiques.
Gràcies, Judit, i també en política, però ara a Madrid la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha reclamat aquest dimecres al Partit Popular que compleixi la Constitució i desbloquegi la renovació del Consell General del Poder Judicial com a premissa per poder plantejar reformes com la que els populars van registrar ahir dimarts al Congrés dels Diputats.
El Partit Popular demana modificar el model introduït per Mariano Rajoy el 2013 i establir un mecanisme d'elecció directa per part dels jutges de 12 dels 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges.
Lo que está haciendo el Partido Popular en estos momentos me recuerda a esas cintas de cassette que rebobinábamos con el Bolivic. Se le han acabado las excusas y ha vuelto a rebobinar las excusas y vuelve de nuevo con un proyecto de ley que ha incorporado al Congreso de los Diputados y que ha recibido ya hasta en dos ocasiones el rechazo de la Cámara.
Mentrestant, es manté el bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial actual, que actua amb el mandat caducat des de fa 4 anys.
Centrem ara la mirada al Vaticà, on aquest vespre tancarà la Capella Ardent per acomiadar-se del Papa Emèrit davant les seves despulles. Més de 100.000 persones ja han acudit a la Basílica Vaticana des que va obrir dilluns a les 9 del matí, superant de llarg les previsions inicials, que eren de 35.000 visitants diaris.
I el Vaticà ja ho té tot preparat per al que serà un funeral inèdit que ens deixarà una potent imatge, un papa en funcions oficiant el funeral del Papa Emèrit. Durant tota la jornada hi haurà un gran operatiu desplegat per garantir la seguretat i es tancarà també l'espai aeri de la plaça. Segons la prefectura, s'espera que demà unes 60.000 persones acudeixin al funeral, però la corresponsal del diari de La Vanguardia a Itàlia, Anna Buch, apunta que segurament en seran molts més. La periodista, en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel, també ha explicat que el funeral de Benet XVI marcarà un precedent dins l'església. Buch ha detallat també que el Vaticà l'enterra com a papa i hi haurà diferències que deixen clar que no es tracta d'un pontífex en exercici.
Pot ser que ara el Vaticà sí que tingui ganes de regular la institució d'un papa emèrit que, bueno, d'ara endavant és possible que hi hagi, si no Francesc, altres papes en el futur que vulguin seguir l'exemple de Ratzinger i també, bueno, ple segle XXI i amb l'avanç de la medicina, doncs ens podem pensar que hi haurà papes que no voldran acabar al final dels seus dies com a papes, i això és una cosa que serà molt difícil de regular.
El funeral començarà demà a 9:45 del matí i el podreu seguir en directe aquí a Ràdio Estel.
I en aquest acte hi assistiran de fidels i delegacions oficials d'Itàlia i d'Alemanya, que és el país natal de Ratzinger. Com dèiem, el papa Francesc presidirà la cerimònia a la plaça de Sant Pere, un papa que, per cert, elogia la figura de Benet XVI en el pròleg d'un llibre que es publicarà aquest gener i al que ja ha tingut accés la cadena Cope i ha fet públic aquest matí. El papa Francesc destaca de Benet XVI la seva capacitat de mostrar sempre nova la profunditat de la fe cristiana.
Estel migdia.
Qüestions. El Suprem ordena que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui assumeixi la causa contra l'exconseller Lluís Puig, a qui se l'acusa d'un suposat delicte de desobediència per haver trigat a fer el trasllat de les obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya al monestir de Sixena.
Els magistrats del Suprem justifiquen la decisió de deixar el cas en mans del TSJ perquè el delicte es va produir a Catalunya i que, per tant, és competència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així doncs, el Suprem rebat el criteri de la Fiscalia i del jutjat penal U d'Osca, que tots dos entenien que el cas l'havia de portar al Suprem, ja que Puig era diputat al Parlament.
I a Barcelona, l'Ajuntament, ho dèiem en la portada, instal·larà caixers automàtics als mercats municipals per compensar el tancament d'oficines bancàries que ha patit la ciutat els darrers mesos. El consistori ha iniciat una prova pilot als mercats de Sants, del Besòs, la Llibertat i al mercat de Sant Antoni. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. En 3 anys, el nombre de terminals a la via pública ha caigut un 40% a Barcelona. Per això, la prova pilot, si funciona, la idea de l'Ajuntament és estendre els caixers automàtics a la resta de mercats, que són una quarantena. L'objectiu és facilitar l'accés als diners en efectiu, sobretot a la gent gran. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que només Banc Santander s'ha prestat a la col·laboració.
Alguns bancs i caixes que ens volien cobrar per posar, cobrar l'Ajuntament, per posar caixers i bancs. I els vam dir que fins aquí podíem arribar. És a dir, si nosaltres estem demanant un servei que ha de ser donar efectiu a la gent, el que no pot ser és que a sobre pretenguin fer negoci a costa dels diners públics de l'Ajuntament. Els vam dir que no. Qui va entrar en aquesta lògica va ser el Banc de Santander i, per tant, les proves pilot que hem fet als mercats ha estat amb el Banc de Santander, no amb la resta.
Els veïns del Besòs han explicat que les oficines bancàries al barri han anat tancant i ara només tenen una a més de 10 minuts caminant. Per això veuen bona la iniciativa, però insuficient. Són Maria Rosa Pardo i Pasqual Herrera.
Caixer de només una entitat i que diguin que quan vinguin a treure diners gent que tinguin que pagar una comissió. Això és el que no veiem bé.
Però clar, s'han de posar més. Perquè, per exemple, hi ha el centre cívic o el casal, hi ha altres llocs que es podria posar també caixers d'aquests, perquè ja que no hi ha caixes físiques, per almenys que hi hagi més caixers, per més que res per la gent gran.
L'Ajuntament també instal·larà 11 caixers automàtics més al metro de Barcelona i doblaran els terminals als quioscos de premsa, arribant a més de 125. D'aquesta manera, a finals del 2023, la ciutat tindrà 161 nous caixers i el consistori assegura que tots els barris de la ciutat tindran almenys un.
Gràcies, Sílvia. Canviem completament de qüestió. El 2022 ha estat l'any més càlid registrat mai a Catalunya, segons el balanç publicat pel Servei Meteorològic de Catalunya. A més, també ha sigut dels més secs.
La temperatura mitjana anual ha estat de rècord a gairebé tot arreu, fins i tot a les sèries centenàries dels observatoris de l'Ebre i Fabra. La temperatura mitjana ha superat els 18 graus al litoral i prelitoral del Ter Sud i també al litoral central i ha arribat als 19 graus a Barcelona. A les zones per sobre dels 2.500 metres han tingut una temperatura mitjana superior als 3 graus i mig. Només els mesos de gener, març, abril i setembre van ser normals o freds en algunes zones. La resta de l'any, la temperatura a Catalunya ha estat clarament més alta. Sense anar més lluny, la setmana de Nadal els termòmetres van enfilar-se més enllà dels 20 graus.
Tot això en part també per culpa de la contaminació i el canvi climàtic i, per tant, el govern calcula que ara recaptarà 9,7 milions d'euros en el primer any d'aplicació de l'impost que s'aplicarà als creuers.
La idea de l'executiu de Pere Aragonès és posar en marxa el tribut de forma progressiva i calcula que podrien arribar a recaptar més a fins a 34 milions d'euros de cara al 2026, segons la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. El nou impost es basa en el principi de qui més contamina, més paga i preveu gravar les emissions d'òxids de nitrogen i de partícules dels grans vaixells que estiguin ancorats a ports catalans. Està previst que el text arribi al Parlament en els primers mesos d'aquest any.
I una fallada tècnica ha afectat avui la xarxa de telecomunicacions de la Generalitat durant gairebé una hora i mitja, que ha tornat a afectar els ordinadors que es fan servir als centres d'atenció primària. Els tècnics, però, han descartat ja que es tracti d'un altre ciberatac.
La incidència s'ha detectat al voltant de 9:15 del matí i no s'ha pogut restablir fins pràcticament 1:20 més tard. Segons ha explicat el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el problema ha començat arran de l'actualització d'un software que es va fer ahir al vespre, tot i que s'ha notat a totes les conselleries, ha repercutit especialment al Departament de Salut i concretament al de l'atenció primària.
I encara parlant de salut, però des d'una altra òptica, si ahir ens fixàvem amb la Xina, avui ho hem de fer amb els Estats Units, perquè a hores d'ara La variant de la Covid que més preocupa de veritat a Europa s'ha detectat als Estats Units ràpidament i s'està convertint ja en la variant majoritària.
Es tracta d'una nova variant d'Omicron, però que té una alta capacitat de contagi molt superior a les que s'ha vist fins ara. A Nova York, el nombre de persones hospitalitzades amb Covid ja ha arribat al seu nivell més alt des del gener del 2021. Ara bé, al formar part de la família de variants d'Omicron, també es caracteritza per un baix risc de causar complicacions greus a les persones que tenen vacuna.
A tot això, el nombre de turistes estrangers que van arribar a Catalunya el novembre passat es va estancar en els 900.000 visitants, una xifra que representa un descens de gairebé un 8% respecte al mateix mes, però d'abans de la pandèmia.
Pel que fa a la despesa, els turistes que van visitar Catalunya van gastar 982 milions d'euros, el que suposa uns 1.000 euros a mitjana per persona durant l'estada. Es tracta d'un 10% més que abans de la pandèmia, tot i que cal tenir en compte també l'impacte de la inflació. L'estada mitjana dels turistes va ser de 5 dies i Catalunya també destaca per ser la segona comunitat més visitada de l'estat espanyol en el penúltim mes de l'any, només superada per Canàries i seguida per Andalusia. 2 de cada 10 viatgers que han visitat casa nostra han sigut francesos.
Abans de fer una pausa, acabem amb un apunt, perquè aquesta nit ha mort a Madrid l'històric líder socialista de la UGT, Nicolás Redondo, tenia 95 anys.
Redondo va néixer a Baracaldo, al País Basc, l'any 1927, i mentre exercia de treballador metal·lúrgic es va afiliar a la UGT i al PSOE el 1945. Redondo va ser diputat socialista per Biscaia diverses legislatures fins l'any 1987, quan va renunciar al seu escó. En un comunicat, la UGT ha agraït la seva feina i la seva dedicació, i el PSOE també ha lloat la seva tasca a favor de la ciutadania.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel. Bones festes i bona ràdio.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Un minut i arribarem a 2:45 de la tarda. Fem una mirada a la informació més local i comarcal que ens deixa aquest dimecres. Al Baix Llobregat ja han començat les proves per aportar aigua regenerada al tram final del riu Llobregat amb l'objectiu d'incrementar el cabal d'aigua.
I aquesta mesura s'està fent de manera coordinada entre l'Agència Catalana de l'Aigua, el Departament de Salut i l'Àrea Metropolitana per fer un seguiment analític i avaluar la seva efectivitat. Des del govern expliquen que l'aprofitament d'aquesta aigua regenerada és una de les línies d'acció estratègiques per incrementar la disponibilitat i reservar l'aigua que hi ha als embassaments, amb l'objectiu d'allargar les reserves d'aigua al màxim possible.
I al Vallès a Sabadell, els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal del municipi han detingut dues persones com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Ho han fet per vendre drogues en una associació canàbica.
Al registre, la policia va intervenir quasi 23 quilos de cabdells de marihuana, 10 quilos d'aixís, més de 5.000 euros en efectiu i gairebé un miler de cigarretes fetes amb marihuana. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
I a Súria ja han acabat les obres de consolidació de dues de les façanes del castell i l'obertura també d'un nou pas cap a l'església del Roser.
L'actuació ha permès connectar aquests dos edificis emblemàtics del poble vell, millorar la seva conservació i obrir el sobreabsis que hi ha a l'església com a nou espai visitable. Les façanes on s'ha actuat estaven especialment afectades pel pas del temps i durant les obres s'ha pogut descobrir algunes restes arqueològiques que es troben amagades dins dels murs i que s'analitzaran per interpretar millor la història de la construcció del castell.
I acabem aquest breu repàs a la informació local i comarcal als Pirineus, perquè a la Vall d'Aran, atenció, ha estat l'epicentre aquest matí d'un petit terratrèmol de magnitud 2,4.
El terratrèmol ha tingut lloc cap a les 9 del matí d'aquest dimecres i no ha provocat cap dany. La seva profunditat ha estat de 5 quilòmetres, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Ara sí, tens pels esports. I comencem parlant del Barça, que s'estrena a la Copa del Rei davant l'Intercity d'Alacant avui a les 9 del vespre. Els de Xavi miraran de començar l'any amb millors sensacions i deixar enrere el gust agredolç que els va deixar l'empat a 1 contra l'Espanyol al Camp Nou.
Sí, el Barça torna a vestir-se per la Copa, una competició que agrada als blaugranes, ja que són el conjunt amb més títols de la història. És la primera vegada que s'enfronten i ho fan al camp de l'Hèrcules, a l'estadi José Pérez Rico, on s'espera que estigui ple a vessar. Ahir a aquesta hora us explicàvem que el porter Iñaki Peña podria ser baixa, però finalment ha entrat en la convocatòria després que hagi estat inscrit com a jugador del primer equip. Qui també tornarà a saltar la gespa serà l'uruguaià Ronald Araujo. El 4 del Barça va rebre l'alta mèdica just abans del derbi, però no va tenir minuts. Xavi va confirmar en roda de premsa prèvia que està al 100% i que serà titular.
Està al 100%, demà jugarà, demà Ronald sortirà d'inici i segur que ens ajuda, no només amb la seva capacitat futbolística, sinó també amb el lideratge que té. És un home que té futbolista que té molta ànima, que és molt guerrer, és agressiu i crec que ens fa falta també per l'equip, no? Per tant, content per ell que torni i que pugui ajudar molt a l'equip, no?
Per contra, Lewandowski i Pedri descansaran a petició del tècnic blaugrana. Amb els títols com a objectiu i necessitat, els blaugrana volen mostrar la seva condició de rei de copes.
Qui ja té el camí fet és l'Espanyol, que ahir es va desfer del Celta, però va haver de suar de valent davant la seva afició, va haver d'anar a la pròrroga després d'un empat a 1.
Sí, finalment el partit va acabar 3-1 favorable als blanquiblaus, amb gols de Javi Puado, Sergi Darder, que es va retirar lesionat, i Nico Melamed. Paciencia va ser qui va marcar pels gallecs. El Madrid també ha aconseguit ser el bombo dels vuitens de final, després de guanyar per la mínima amb un golaç de Rodrigo, un equip de segona ref com és el Cacereño. Per tant, els equips que continuen vius a vuitens de final de la Copa del Rei a l'espera dels resultats d'avui i de demà són l'Espanyol, el Madrid, el Villarreal, el València, el Ceuta, el Llevant i l'Sporting de Gijón. Els equips de primera que han caigut eliminats són l'Elx, el Getafe i el Rayo. Per cert, que l'exjugador del Barça, Dani Alves, ha estat denunciat per una presumpta agressió sexual en una discoteca de Barcelona. Els fets haurien passat divendres de matinada. La víctima assegura que va rebre tocaments per part del futbolista, per la qual cosa va avisar els responsables de sala. De moment, el brasiler no ha declarat, però s'espera que ho faci en les pròximes hores. Ara mateix, el jugador es troba a Mèxic, on actualment juga amb el Pumas.
Canviant de disciplina en bàsquet, el Manresa visita la pista de l'Obradoiro en la 14a jornada de la Lliga ACB. Els del Bages intentaran encetar l'any amb bon peu per no caure en places de descens.
Els vermells arriben al partit amb la moral alta després de la victòria contra el Girona al Nou Congost. Aquest vespre buscaran el quart triomf de la temporada davant un dels rivals més complicats, l'Obradoiro, que suma 4 victòries en els darrers 5 partits. L'escorta Guillem Jou explicava a la prèvia del partit que, tot i que l'equip està bé, no val refiar-se'n.
Bé, l'equip està bé, està concentrat en el partit de demà, no? Un partit complicat, en un camp bastant difícil, i ells aquest any estan jugant molt bé, no? S'estan sentint bé com a equip, jugant a casa, que són més forts encara, o sigui que serà un partit molt complicat.
El partit es jugarà a 8:15 del vespre. Per cert, que aquesta nit els Girona s'han portat el derbi català contra la Penya per 79-66 i trenca la bona dinàmica del seu visitant. Ara mateix els gironins s'allunyen de la zona de descens i se situen 14ens a la classificació, mentre que els badalonins són 6ens amb 9 victòries i no seran caps de sèrie a la Copa del Rei, on, per cert, són els anfitrions.
També en bàsquet, però ara fent un cop d'ull al femení, l'Unis Girona rep a casa el Landes francès, partit corresponent a la segona volta de la fase regular de l'Eurolliga.
Les gironines necessiten guanyar aquest maig de la jornada 8 per poder classificar-se per als quarts. L'Uni ja sap el que és guanyar la pista del Landes, ja que en la primera volta van sentenciar el maig 53-58, però ara han de demostrar que també poden fer-ho davant de la seva afició. Escoltem Laura Antoja, segona entrenadora de l'Uni.
Elles venen aquí, han canviat el joc interior, a Cator ja no hi és, l'arribada de Hill, segueixen tenint un joc interior molt mòbil, més que poderós a nivell de quilos, el tenen molt mòbil amb capacitat de tir exterior, capacitat de penetració, molt de rebot ofensiu, i per tant són un equip incòmode sempre.
El partit començarà a 8:15 del vespre al pavelló de Fontejau.
I en hoquei patins, avui es reprèn un partit de la jornada 10 entre el Caldes i el Noia, que es va haver d'ajornar per la tràgica mort en un accident de trànsit d'Alexandre Asensi, jugador d'Alcaldes.
Sí, l'equip local és 7è amb 18 punts i ve d'empatar amb el Barça, un partit que es va fer abans de l'aturada per les vacances de Nadal. De fet, només ha perdut un partit dels últims 9 i no perden a casa des de la primera jornada. Ahir a la nit es va fer oficial el fitxatge de Didac Llobet, jugador procedent del Folònica italià. El Noia, per la seva banda, és tercer amb 25 punts i porta 5 jornades sense perdre i només ha deixat escapar els 3 punts una sola vegada a domicili contra el Barça al Palau Blaugrana. Tots dos equips es van veure les cares fa 3 setmanes a la segona ronda classificatòria de la Lliga de Campions i el resultat va ser d'empat a 3 en un partit força anivellat.
I en motor, avui s'ha posat en marxa la quarta etapa del Dakar. El castellonenc Joan Barreda ha guanyat 2 vegades la jornada.
Sí, primer l'organització l'havia proclamat guanyador de l'etapa, però després li ha tret i li ha concedit a Nacho Cornejo, ja que aquesta s'havia aturat a ajudar Joaquim Rodríguez, que ha tingut un accident al quilòmetre 90 i ha hagut de retirar-se perquè té la cama dreta aixafada. En un principi, els comissaris han calculat que el xilè ha estat aturat uns 26 minuts, però finalment s'han adonat que era de tan sols 7,5. Per tant, sumant el temps, el clar vencedor de l'etapa és Joan Barreda, que per cert pilota amb una bota que és una talla més gran que la seva perquè té un dit del peu trencat. En cotxes, el francès Sebastián Loeb ha estat el més ràpid per davant de Stefan Peter Hansel i de Carlos Sainz. Nacer Alatilla, que ha començat líder, firma un temps similar al del madrileny i es manté en primera posició a la general.
I en waterpolo, la selecció espanyola, que recordem és l'actual campiona del món, s'ha emportat el torneig que s'ha fet a Texas. La final era contra l'anfitrió, els Estats Units, i han guanyat per 11-13.
Els de David Martín han començat dominant el joc per 2-3, però els nord-americans han remuntat i han aconseguit col·locar-se vencedors del torneig abans d'arribar al descans. El partit, però, ha fet un gir de guió i ha acabat donant el títol de campions a la selecció espanyola, que només ha perdut un partit de 4 en aquest torneig. El màxim golejador ha estat Granados, amb 4 gols, un més que l'Arumbe. Sanahuja i Mallarà, que han fet una diana, i Varela i Cabanyes han vist porteria una vegada. I encara un apunt més abans de tancar els esports. Aquest migdia s'ha sabut que el Tour de França, que s'ha de disputar el proper 1 de juliol, comptarà amb la presència de només un equip espanyol. Aquest és el Movistar. En total competiran 22 equips, dels quals 18 formen part del World Team, on hi ha el Movistar. França, per la seva banda, és el país amb més representació al Tour, amb un total de 5 equips, això sí, un menys que l'any passat.
Gràcies, Anna.
A tu.
Com cada dimecres aquí a l'Estel Migdia continuarem parlant d'economia, de les finances familiars, per entendre tot allò que envolta el món econòmic, perquè, de fet, el gener d'aquest any 2023 encara podia ser més complicat del que era habitualment, tot i que la inflació general es va moderant, ja ha causat estralls i afecta ara més productes essencials com els aliments, d'aquí les mesures del govern perquè es noti una mica menys les fotades a la cartera pel cost de la cistella de la compra, les factures de la llum, el gas o els transports. A continuació, per tant, responem alguns dubtes i volem doncs donar alguns consells en aquestes finances familiars per tenir la butxaca controlada de cara al 2023. Avui ho fem amb la Raquel Lorenzo, que és membre de l'Espai 08. Raquel, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, aviam, a veure, com es presenta aquest 2023? Es presenta complicat per les finances familiars?
Sí, sí. Bueno, primero de todo aclarar que, claro, la economía es una ciencia social, no exacta, entonces los economistas podemos decir qué parece que va a ocurrir si se sigue como se prevé, pero bueno, si hay cambios importantes e inesperados, podría cambiar. Pero bueno, dicho esto, el principio de año se presenta similar al final de 2022, complicado. En estos momentos la inflación y la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo tienen un impacto directo en las finanzas familiares. Los problemas de inflación, es decir, que los precios hayan crecido rápido, han generado un encarecimiento de la vida, es más caro comprar cosas, y la subida de los tipos de interés supone que también sean más caros los costes de financiación. Si alguien quiere, por ejemplo, pedir un préstamo ahora mismo, pues es más caro que hace un año. Estos dos factores hacen que el poder adquisitivo de las familias se vea deteriorado, como ya estaba ocurriendo en los últimos meses. También es cierto que la tasa de ahorro, es decir, cuánto de lo que las familias ingresaron no se gastó, es alta, está por encima de la media histórica, y esto hace que los problemas de financiación afecten menos a la familia media. Aquellas familias que tengan ahorro pues no dependerán tanto de préstamos, por tanto no se verán tan afectadas por las subidas de tipos de interés. Y luego el problema más grande será, claro, para aquellas familias que no hayan podido ahorrar, normalmente las de rentas más bajas. Luego, otro punto positivo en cuanto, además del ahorro, pues que el mercado laboral es estable, muchos trabajadores mantienen sus ingresos y se ha reducido la temporalidad, pero aún así, sin subidas de salarios que mitiguen la gran subida de precios, el poder adquisitivo sigue estando perjudicado. Luego, de cara a la primavera y mitad de año, pues hay mejores previsiones, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España pronostican que los datos empiecen a mejorar. De hecho, no pronostican una recesión para España el año que viene, mientras que sí se espera una recesión en otros países como Alemania o el Reino Unido. De todas formas, no se espera una recesión, tampoco va a haber un boom.
A l'any 2023 també comença amb aquesta mesura del govern espanyol de rebaixar l'IVA als productes bàsics. No sé si realment és efectiva i si repercuteix, de fet, en moltes famílies en aquesta cistella de la compra.
Sí. Bueno, la medida afectará pues, a unos 7.000 productos y como decías, consiste en suprimir el IVA de cosas pues, como las legumbres, las patatas, la leche, el queso, los huevos. Este tipo de alimentos que tenían un IVA súper reducido del 4%, eliminarán completamente el IVA, pero luego también, por otro lado, el aceite o la pasta, que tenía un IVA del 10%, pasarán al 5%. Pues, ¿cuánto puede repercutir esto? Por ejemplo, si comprabas una docena de huevos a 3,50, ahora pasarías a pagar 3,36 por la docena de huevos, ahorrando 14 céntimos. Si comprabas una botella de aceite de oliva 6, ahora pasarás a 5,73, ahorrando 27 céntimos. Entonces, es un alivio pequeño, sí es algo, y hay que pasar también en cuánto hemos visto subir los precios de estos productos con la inflación. Normalmente, el impacto que se ve no suele ser muy alto producto por producto, sino al sumar. Luego, cosas importantes a tener en cuenta, pues por una parte que esta medida estará vigente durante un máximo de 6 meses, o hasta que la inflación subyacente baje del 5,5%, para hacernos una idea, en diciembre estaban a 6,9. Y otra cosa más importante todavía para mi gusto es que estos cambios que he nombrado es lo que pagaríamos por los productos básicos si asumimos que los productores y distribuidores no van a aumentar precios. Porque si hay subidas de precios, estas podrían mitigar o incluso compensar la bajada del IVA. De hecho, hay un estudio reciente hecho por economistas analizando datos de la Unión Europea que encuentra que los vendedores tienden a verse favorecidos por cambios en el IVA. O sea, los precios finales suelen aumentar desproporcionadamente más cuando hay subidas de IVA comparado con lo que bajan cuando hay bajadas de IVA. El estudio encuentra también que esto genera mayores beneficios para los vendedores, así que las subidas de precio base al que se aplica el IVA no vienen dadas por un aumento en costes. Y sobre todo, pues tienden a beneficiar a productores con márgenes bajos. Entonces, por esta parte hay que tener mucho cuidado con que la medida realmente acabe llegando a las familias.
Una altra de les mesures d'aquestes novetats fiscals d'aquest any és la rebaixa que s'aplicarà a l'IRPF a les rendes de menys de 21.000 euros, no? A la pràctica, això com beneficiarà les persones que tenen aquesta renda inferior a 21.000 euros?
Sí, bueno, la idea d'aquesta novedad pues, es reducir un poco los impuestos de, como decía, rentas bajas y medias para aliviar los efectos que comentábamos antes, porque al tener en cuenta es que en el caso del IVA, por ejemplo, esto afecta a todas las familias y, de hecho, si fuese el caso de que gente con más dinero compra más comida de este tipo, pues acabaría incluso beneficiándose más, sería regresiva, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten? Pues por un lado, hasta ahora, las personas que cobraban menos de 14.000 euros brutos al año no tenían que pagar IRPF, por tanto, no hacían muchas veces la declaración de la renta ni siquiera. Ahora este límite pasa a 15.000 euros al año, así que todos aquellos que cobren 15.000 brutos al año o menos no tendrán que pagar IRPF. Por ejemplo, alguien que cobra 15.000 euros anuales este año se ahorrará sobre unos 400 euros. Luego, hasta ahora ya se aplicaba lo que se llama la reducción por rendimiento del trabajo para aquellos que cobraban un salario entre 14.000 y 18.000 euros brutos anuales. Ahora esto se va a extender, como decías, hasta los 21.000 y obviamente, bueno, desde los 15.000, porque decíamos que entre 14.000 y 15.000 dejan de pagar IRPF. ¿Y qué implica esto? Implica que los que tengan salarios en este intervalo, entre 15.000 y 21.000 euros brutos anuales, y que no tengan grandes ingresos a mayores de su sueldo, pagarán menos IRPF del que indicarían los tramos y los tipos de IRPF establecidos en estas tablas que establecen cuánto IRPF paga cada por tramo cada persona. Entonces, estos descuentos, igual que pasaba con el intervalo anterior, serán mayores para quienes tengan salarios inferiores. Entonces, la gente que esté en torno a los 15.000 euros lo va a notar bastante. Los que estén en torno a los 21.000 notarán un poco la rebaja, porque son progresivos.
Pues Raquel Lorenzo, membre de l'Espai 08 Economista, moltes gràcies per posar-nos al dia de totes aquestes novetats fiscals que es presenta aquest any 2023. I ens retrobem d'aquí unes setmanes per tractar més temes econòmics.
Gràcies. Adéu.
Programa, ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma.
Molt bona tarda.
Bona tarda. Com anem?
Bé.
Mira, avui comencem parlant de música. Ho hem dit abans als titulars d'aquest programa. Concert, perquè a 7:45 del vespre l'Orfeo Català oferirà el tradicional concert de Nadales que es fa a la plaça del Rei de Barcelona.
L'Orfeó Català i cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies de l'entitat se sumen a aquesta celebració de Nadal a la ciutat, representant doncs Nadales tradicionals, que per cert, Xavi, el concert és gratuït i tenim el repertori, així que a moda una mica de petita prèvia.
Vaja.
Anunciem les cançons
la
que escoltarem.
La gent pot portar el cançoner de casa.
Evidentment. El concert començarà amb la suite Nadales de Sant Esteve, que ja es va estrenar doncs el passat 26 de desembre al Palau de la Música, en el concert de Sant Esteve, i que inclou dues Nadales internacionals. Ha nascut el Déu Infant, que és una Nadala francesa, i Aclarida, que ve de Sicília en aquest cas, i és la que estem escoltant per sota. Llavors també una altra d'Alemanya, que és Vom Gimmeljoch o Engelkomm. Així he vist que es pronunciava. I, evidentment, doncs, no poden faltar clàssics en aquests concerts, uns clàssics com Joy en el món o Fum, fum, fum. I, finalment, doncs, el concert acabarà amb el tradicional cant de la senyera, que és l'himne de l'Orfeó Català, que amb música del mestre de Lluís Millet sobre un poema de Joan Maragall. I tot això avui a la tarda aquí a Barcelona.
Però no serà l'únic que passi avui a la tarda, perquè a les 7, també, a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya celebrarà també el tradicional encontre de Nadal, però en aquest cas a l'Auditori de Salou.
Avui sí, avui és una secció tradicional, clàssica.
Passat a escoltar la pegatina ahir, avui...
És una secció versàtil i si avui a la tarda hi ha concerts clàssics perquè és una època de Nadal que convida precisament a escoltar aquest tipus de música, doncs endavant. Com comentava els de l'Auditori de Salou, avui es farà un concert i serà molt especial perquè amb aquest concert arrenca el que seria la celebració dels 30 anys ja d'història de la JONC, de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. I aquesta nit l'orquestra es divideix en 7 grans grups de cambra. Per què? Doncs perquè volen oferir un programa divers que va des de la interpretació de peces com la Metamorfosi d'Strauss, que està sonant per sota, a la serenata per cordes de Tchaikovsky o la serenata de Dvořák i simplement també la Simfonia de Vents de Stravinsky, una clàssica. L'altre concert que oferirà l'orquestra aquest inici d'any serà, haurem d'esperar aquí, fins al 17 de gener, serà al Palau de la Música Catalana, Barcelona, on protagonitzaran un homenatge al director coral Manel Cabrero i l'equip de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. Aviat anunciarà els actes i les accions per celebrar doncs, aquests 30 anys d'història, com comentaven, i així és com ho ha apuntat el seu director artístic, Manel Valvidiso.
Aquest any de Nadal de la JONC és especial perquè comencem la celebració del 30 aniversari. Aleshores hem procurat dissenyar un any en què hi hagi una mica de cada una de les principals coses que hem fet.
Director artístic de l'orquestra no ha desvelat més detalls. El que sí que sabem és que els 88 músics que conformen la JONC estan molt centrats en el concert d'aquesta nit. De fet, Xavi, porten dos dies a Salou assajant, rebent classes magistrals per, doncs, representar aquests concerts que commemoren els 30 anys d'història.
Molt bé, per tant, si podeu, ja ho sabeu, no us ho perdeu. Com tampoc el que passarà el proper 13 de gener, perquè aixeca el taló al 36è Festival Tradicionarios amb un concert dedicat de record al fundador Jordi Fàbregas, que va morir el passat mes de gener de l'any 2021.
I aquest concert comptarà amb convidats com Arturo Gaya, Sicus Carboner i Arnau Ubiols i Anna Ferrer, i d'aquesta manera no, el Tradicionarios iniciarà els seus habituals 3 mesos de programació intensa, déu-n'hi-do. Com cada any també començarà a 8:45 del vespre amb la Cercavila de la plaça de la Vila, això és a Gràcia, i ho farà amb el grup de percussió Kaboom i els graellers del col·lectiu Guirigrai, un nom molt original, per cert. L'homenatge a Jordi Fàbregas farà un repàs del seu llegat amb una selecció de 12 peces que mostren doncs, sensibilitats diverses i també doncs, fan una evolució del que seria la cultura popular.
Vinga, i on sí que sembla que tindran música...
Sí, sí, ho dius bé, ho dius
perfecte. És a les festes, a partir d'ara, les festes populars, i ja no passarà, com per exemple va passar l'any passat a la Patum, que es van suspendre els concerts perquè el govern vol blindar per llei les festes populars perquè els jutges no les prohibeixin pel soroll.
Esperem que ho pugui fer, perquè encara no està del tot segur. No és del tot segur, això. Per què? Doncs perquè aquesta llei, blindar-ho per la llei, doncs depenen de l'aprovació dels pressupostos. Tot sembla, tot apunta que s'acabaran aprovant d'aquí poc. Llavors el govern blindaria les festes populars com la Patum a través de la llei que acompanya aquests pressupostos. Llavors què passa? Doncs que aquest article el que permet és que els ajuntaments puguin suspendre només temporalment per uns dies o per unes hores els límits acústics en cas d'activitats culturals o tradicionals que tinguin un arrelament rellevant, això ho han de tenir. Llavors, com comentava Xavi, és el que va passar l'any passat, ho explicàvem, que enmig de la Patum, una residència de gent gran va denunciar que superaven els límits establerts de soroll i llavors doncs, es van acabar els concerts nocturns, cosa que segurament no tornarà a passar si aquesta llei tira endavant.
Bueno, per tant, ara el problema el tindrà a veure què es considera festa popular massiva i què no.
No, massiva clar, no. Que han de tenir un arrelament rellevant. Això és com sí. El requisit bueno, indispensable.
Doncs, arrelament rellevant.
Potser són quatre.
Aquí estarà el debat, ho veurem. Vinga, més coses sobre cultura, perquè ja sabem, avui hem conegut amb què s'han gastat els diners el bo cultural dels joves que van fer 18 anys durant l'any 2022. Segons el Ministeri de Cultura, el cinema, els videojocs, els espectacles i els llibres són els que encapçalen aquest llistat.
Sí, Xavi, de fet són més de 3.000 espais, comerços i entitats culturals els que formen part d'aquest programa a tot l'Estat i 242 en aquest cas a Catalunya. El Ministeri ja treballa ara per regular que el Bo Cultural Jove es posi en marxa aquest any pels joves que fan 18 anys i si continua funcionant com ara, doncs els joves tenen un any sencer per gastar els 400 euros que reben. En concret, d'aquests 400, 200 són per consumir art en directe, és a dir, doncs, el que s'ha reservarien entrades per concerts, cinemes, espectacles o museus. Llavors, uns altres 100 es reserven a la compra de continguts digitals i els altres 100 restant, finalment, doncs, per llibres, discos i altres productes en format físic.
Molt bé, doncs aquests joves, que sabem si el bo aquest continuarà.
Ho sabrem. Estar treballant per... Esperem que sí, no? Que no només sigui una fornada de joves que fan 18 anys.
Vinga, passem ara al món del cinema, on potser algun jove s'ha gastat aquest bo cultural. El cineasta gironí Jordi Calvet ha guanyat 6 premis amb el curtmetratge Takbir a l'Indie Short Fest, un festival que se celebra a la ciutat de Los Angeles.
Clar, perquè ara dius l'Indie Short Fest de Los Angeles, o sigui, potser en serà una mica lluny, però
és molt conegut.
És molt conegut, és el que anava a dir, és un festival de renom que el que porta, el que premia, són curtmetratges independents. Llavors, Takbir, el curtmetratge del gironí Jordi Calvet, relata com un autor de thrillers denuncia a la policia que l'ISIS li ha copiat algunes de les idees que havia tingut per una falsa sèrie de televisió. Així ho explica el mateix Calvet.
Es tracta d'un escriptor de novel·la negra, de terrorista, que ha fet una novel·la sobre atemptats terroristes, i es presenta en una comissaria de policia de Madrid dient que creu que sense voler s'ha convertit en l'idòleg dels últims atemptats de l'ISIS al món.
I aquest curtmetratge, doncs, acumula, amb tot aquest argument que ens relatava Jordi Calvet, acumula diverses distincions i s'ha presentat a diversos festivals, al Japó, a Sitges, i ara Takbir, doncs, es prepara per aterrar al Canadà i a Califòrnia amb diverses nominacions en altres festivals de renom.
I mira, del cinema entrem a les llibreries per repassar dues estrenes literàries que arrenquen amb força aquest començament d'any. Per una banda, l'editorial Empúries publica El mètode Gronholm, edició del 20è aniversari, que, com indica el títol, celebra les dues dècades de l'estrena d'aquest gran èxit teatral de Jordi Galzeran.
El llibre conté el text original i també inclou cartells de les seves adaptacions, que n'hi ha hagut diverses. I com a curiositat, recull un final alternatiu que s'ha utilitzat en alguns muntatges i textos. El mètode Gronholm s'ha representat, atenció, a més de 60 països, s'ha adaptat al cinema, a la televisió, i de fet ja acumula més de 2 milions d'espectadors i ha convertit, no, a Jordi Galceran en l'autor català més representat a Catalunya i al món amb una obra dramàtica de text. El mètode Gronholm es va estrenar l'any 2003, per això diem que fa 20 anys, al Teatre Nacional de Catalunya i segueix ben viva. L'exemple que segueix ben viva és que la tardor va fer la seva 6a temporada a Barcelona al Teatre Poliorama.
Molt bé, i d'altra banda també encara una altra novetat. Hem dit dues, l'Ajuntament de Girona estrenarà, atenció, un audioconte sobre l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat, que està pensat per a infants invidents.
L'audioconte explica la història de l'Innocenci, que és el conserge de l'Ajuntament de Girona i que aquest any, doncs, és l'encarregat de guiar els Reis Mags des del peu dels Pirineus fins a la ciutat de Girona perquè arribin a temps per la cavalcada. Cada any el consistori tria un dels seus treballadors municipals perquè ajudi a tota la comitiva a trobar el camí cap a Girona i aquest any li ha tocat a l'Innocenci. Amb aquest projecte, l'Ajuntament gironí també penjarà cartells al campament reial amb un codi QR que enllaçarà, doncs, amb aquest audioconte, i pels qui no aneu fins a Girona durant aquests dies, podeu trobar tota l'aventura de l'Innocenci a través de les xarxes socials i a la web del mateix Ajuntament.
I una altra cosa relacionada amb els Reis, molt típic, és el tortell, no? Perquè precisament a tan sols dos dies perquè s'enceti com marca la tradició aquest tortell de Reis en família, alguns ja ho hem fet abans, descobrim la iniciativa solidària de la pastisseria Bubó, que destina un euro de cada compra al programa Amics de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Aquest projecte que comentaves té l'objectiu d'humanitzar l'experiència dels pacients i també dels seus familiars a través, per exemple, hi ha altres projectes, doncs, de la musicoteràpia, de tallers amb animals i d'actuacions de pallassos als hospitals. De fet, la cap de vendes de Bubó, de la pastisseria, Olga Hernando, en una entrevista al magazín de Ràdio Estel, ha estat molt clara amb el seu missatge.
Al final els nens han de ser nens, no? Independentment d'on es trobi.
I d'altra banda, Olga Hernando ens ha confirmat una tendència que ja ens imaginàvem, Xavi. Els catalans comencem a consumir tortell de Reis abans del dia estipulat tradicionalment del 6 de gener. De fet, segons la mateixa cap de vendes de Bubó, just després de les campanades, doncs, la gent ja comença a demanar-ne i, amb tot, aquesta pastisseria preveu una molt bona campanya tortellenca, diríem.
Esperem que així sigui, que aquests euros vagin a parar a Sant Joan de Déu. I avui acabem aquí. Lamentablement hem d'anunciar que ha mort l'astronauta Walter Cunningham, que és el pilot del primer vol tripulat del programa Apollo de la NASA.
Cunningham, de 90 anys, era l'últim supervivent de la missió de l'Apollo 7, que recordareu va ser el primer coet que va sortir a l'espai amb humans a bord.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà, Xavi.
Demà parlem de cavalcades.
Evidentment.
Molt bé, i avui, parlant d'astronautes, doncs avui aprofitem per acabar amb David Bowie, el seu Space Oddity, quan tot just d'aquí pocs dies farà 7 anys que ens va deixar aquest cantant britànic. Nosaltres, per tant, com dèiem, ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. I ara, com cada tarda, us deixem amb Joan Trias i amb la caravana. Gràcies per la confiança. Fins demà. I'm stepping.